Estem marcant bé els límits dels nostres fills? Per què es comporta malament? Com he de fer per no perdre el control? L'educació dels nostres fills és una tasca complexa que ens ha plantejat sovint molts interrogants que requereixen de resposta. Les conegudes popularment com a escoles de pares, que trobem a molts municipis, o grups d'habilitats parentals, com s'anomenen recentment, són una eina a l'abast de les famílies on compartir aquestes inquietuds i treballar en les solucions. Paula Manríquez és una de les responsables del grup d'habilitats parentals al CAP de Can Mates de Sant Cugat. Paula, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns com definiries tu el que fins ara hem conegut com l'escola de pares.
Doncs una escola de pares té origen també en el passat, en els espais educatius, en els centres escolars, i la idea és trobar un espai de diàleg guiat per un facilitador, que abans eren mestres, psicopedagogs, psicòlegs infantojuvenils, com és el meu cas, i la idea és acompanyar aquests pares en aquesta criança.
L'origen està, però, a les escoles, no?
Abans, bueno, popularment, d'això treu una mica el nom d'escola de pares, era el lloc educatiu on es venien a fer preguntes i d'aquí que sorgissin espais doncs, per preguntar aquestes coses i es feien doncs, post-horari escolar.
Uh-huh. Ara depenent dels municipis, d'un centre d'assistència primària, no? Dels CAPs.
Exacte.
O bé de
l'Ajuntament, a vegades hi ha serveis que, doncs, de caràcter privat o de caràcter doncs, més socioeducatiu que ja fan aquestes propostes i segons el municipi doncs, trobarem diferents ofertes. Nosaltres aquí al CAP de Can Mates, el de Valldoreig i el de... aquí de la mina, el
del
centre.
Sí, de Sant Cugat, sí.
Exacte. Doncs tenim una mateixa proposta unificada i es concentra tota al CAP de Can Mates, que és on estem fent doncs, aquests grups.
Però si ens fixéssim en els diferents municipis, cadascú doncs, ho fa en funció de les necessitats o de
Exacte.
Les inquietuds que tinguin aquests pares i mares, no?
Totalment. I d'aquí doncs, ens sorgeix una oferta o una altra. Coneixem que també hi ha espais com Rubí, Terrassa, que també surt... Però, de fet, en tots els municipis hauria d'haver-hi una oferta, ja sigui del proveïdor que sigui, però sorgeixen molts espais així de diàleg per oferir aquesta proposta.
Mm. Des de quan està funcionant aquest servei?
Específicament el del CAP Can Mates està funcionant des d'aquest curs i la idea és que segueixi tenint tirades. Ara fem altres edicions, també fem un grup d'adolescents... I la idea és que no pari, que sigui una roda que vagi girant.
Això és símptoma que hi ha moltes necessitats. És a dir, que els pares es troben en situacions que no saben resoldre o que tenen moltes dificultats a l'hora de trobar una solució que els encaixi, no? A aquella situació que se'ls ha produït.
Totalment. Molts cops venen desbordats doncs, preguntant per què li puc demanar al meu fill, segons a quina edat doncs, és bo que tinguin mòbils, introducció de tecnologies, normes, límits... Ostres, estic fent bé, la meva parella no ho fa igual, de quina manera puc saber si estic fent-ho correctament o no... Conèixer el propi estil educatiu també és una cosa que els hi dona molt confort.
Podríem dir que la demanda, no sé si heu notat vosaltres, que hagi augmentat la demanda en els últims anys o a partir de la pandèmia, per exemple?
Jo et diria un rotund sí. Crec que ara s'ha popularitzat molt parlar de criança i criança positiva, de disciplina positiva, i és algo que està a l'ordre del dia. I cada cop són més els pares que mostren aquesta preocupació per poder... donar-li un espai d'educació, un espai educatiu bo a casa i a l'escola.
Els pares i mares que arriben a vosaltres a demanar-vos doncs, ajuda, perquè necessiten aquesta ajuda, arriben ja en una situació límit, és a dir, quan realment tu abans feies servir la paraula desbordat, ja estan en l'últim esglaó i ja no saben què fer?
Hi ha de tot, però sí, normalment el circuit de derivació, sobretot al CAP, és mitjançant els pediatres, infermers, infermeres o treballadors socials, I és aquí quan, sobretot ells, com a professionals com de la salut que estan com en primera línia, detecten aquesta necessitat en els pares amb petits comentaris, sobretot com, bueno, quan anem al metge que, o amb metgesses o infermers, que anem desbordats i ja aprofitem que ja estic asseguda a la cadira per explicar-li com em trobo, doncs ja agafo i ja, en moltes ocasions, doncs, ja buido el pap, com diríem, i explico doncs, què em passa. I a partir d'aquestes angoixes, ells molts cops doncs, detecten doncs, si hi ha una necessitat real o si es pot ajudar a la persona, el pare, mare o persona significativa. I llavors els suggereixen doncs, el que estem fent ara. I és així com ens arriben.
Perquè els pares desconeixen que hi ha aquest servei?
Últimament sí, o sigui, també és veritat que és una proposta molt nova, com que normalment sempre s'ha fet doncs, des de la pròpia comunitat o des de les escoles, doncs, molts cops desconeixen que existeix aquest recurs gratuït, no?, des del CAP. Llavors, sovint es sorprenen positivament.
Què hi troben els pares i mares que hi van?
Doncs troben un espai de diàlegs, un espai on ningú les jutja i un espai on poden esventar-se, poden preguntar, poden trobar confort amb les experiències dels altres i un espai on tenen dos psicòlogues, perquè ho faig junt amb la meva companya Eva, la Eva Alonso, que també és psicòloga, i que sense ella no ho podria fer. I la idea és que tenen dos psicòlogues que estan per ells, que els hi poden preguntar dubtes, cosetes que els hi preocupen, i sovint pues, tenen aquest espai on poden resoldre coses.
Com funciona? És a dir, imaginem que hi ha una família que el seu pediatre els ha derivat aquest servei perquè tenen una necessitat X. Es posen en contacte amb vosaltres?
Mira, ells em faciliten ells signen una normativa de confidencialitat i protecció de dades, conforme estan d'acord amb que hi hagi aquesta derivació. Llavors jo, un cop tinc aquesta derivació feta, em poso en contacte amb ells, els explico quins dies ho fem i com o quan ho fem, quina serà la metodologia, i llavors els cito per una entrevista individual, on faria com, bueno, tant jo com la Eva, fem una detecció de la situació pre, de com estan i quina és la dificultat, sobretot, que ells identificarien com a més gran amb els seus fills i filles, o famílies en general. I un cop està feta aquesta entrevista, jo els explico quan poden venir i si els hi quadra per horari, doncs, a no ser que estiguem duent a terme en aquella mateixa setmana o aquella mateixa tongada, doncs, la mateixa edició, se'ls cita doncs, per la següent. I la idea és després, quan s'acaba la intervenció, fer una entrevista post on doncs, es fa una cloenda i una detecció de si aquesta intervenció ha sigut profitosa o no, que ja sabem que...
És a dir,
que...
si hi ha resultats,
exacte,
no?
Si un almenys se sent amb més eines, que al final és el del que es tracta, no?
El treball es fa, diríem, de manera col·lectiva? Es treballa amb un grup de pares i mares?
Es treballa en grup, la veritat. Sí que és veritat que, o sigui, hi ha aspectes que algun pare o mare doncs, decideix proposar que potser li manquen o que a ell o ella li interessen més, i aprofitem una casuística individual per tractar en grup. El que hem fet en aquesta última tongada és escoltar-los i veure què deien i què els hi preocupava, i a vegades crear alguna sessió més, perquè, ostres, doncs a mi m'interessa sobretot el perdó, va sorgir en aquesta edició. I quan li haig de dir perdó al meu fill, quan me l'ha de dir ell, quan és bo doncs, fer una reparació del dany, quan m'he equivocat criant el meu fill... I llavors vam dir, doncs fem una sessió del perdó. I així va ser. Vull dir, és una mica recollir en aquell mateix grup què està preocupant més i aprofitar-ho.
Perquè no té per què cadascun dels pares i mares que assisteixen en aquestes sessions comparteixen la mateixa problemàtica. És a dir, aquí hi ha...
Cada família és un món.
Clar, sí. O sigui, cadascú ha anat per un motiu concret i després es troben allà que comparteixen tots...
Sí, i la veritat és que els hi va molt bé, eh? També sentir de dir, ostres, doncs a mi això... No tinc cap problema i en canvi escolto pues, la dolència del veí i és una cosa que més insignificant o al contrari, me sento super identificada i trobo que, ostres, a veure si algú em dona alguna eina. O també aspectes d'hàbits diaris, que és una cosa que també preocupa bastant, doncs a vegades entre ells i elles es donen recursos que nosaltres no coneixíem. Pues, per exemple, ostres, els meus fills no es renten bé les dents. Pues, jo he sentit que existeix aquest aplicatiu que els empodera i els ensenya no sé què, que fa que no sé com vulguin rentar-se-les. Pues, pues cap amunt, pues es fa i nosaltres escoltem i facilitem aquest espai on també elles i ells puguin compartir coses que nosaltres tampoc sabem. I mira que som psicòlogues actualitzades i al dia, però mira, sempre se't passa alguna cosa.
Treballeu per sessions? Teniu unes sessions estipulades en aquests tallers, trobades, reunions que feu?
Sí, mira, l'escola de pares petits, amb aquest grup d'habilitats parentals, els petits són 8 sessions. I els d'adolescents, que també en fem un altre d'adolescents, són 6 sessions.
Els petits fins a quina edat es comprèn?
És de 4 a 10.
De 4 a 10.
Sí.
I els adolescents?
De 11 a 17.
De 11 a 17. Però el grup d'adolescents...
És els deia... dijous.
Però estàveu ara pendent d'obrir...
Mira, just l'obrim aquest dijous.
Aquest dijous obriu sí. Un grup d'adolescents?
Demà és dijous, sí. Demà obrim el d'adolescents, sí.
Parlem dels temes. Els temes que porten els pares a aquests grups d'habilitats parentals. Quins són els temes que els preocupen? Hem parlat dels límits. Hem parlat, per exemple, de telefonia, que és un problema...
Brutal.
Molt bèstia. Sí, sí.
Mira, també preocupa molt els conflictes entre germans, sobretot també lidiar amb normes que van molt lligades amb els límits, però amb normes que pues, puguin canviar a nivell escolar o puguin canviar a casa els avis, puguin canviar a casa els tiets, on sigui. I també aspectes com que no hauríem de deixar de banda és com em puc cuidar a mi mateix quan estic com perdent el control, no? És a dir... com lidiar amb situacions estressants com a pare o com a mare. Això és una cosa que també tractem molt. I també pues, conèixer el meu estil educatiu o també com desxifrar què li passa al meu fill o filla perquè no estic entenent per què està cridant o per què està plorant en aquest moment, no? I com ho faig i quines eines tinc. Bueno, són cosetes que ajuden a, bueno, en la vida diària a veure què els hi passa als nostres fills. És a dir, ensenyaríem a com posar-nos aquestes ulleres per detectar com és millor intervenir en cada situació.
Mm-hmm. El tema de la telefonia, que m'imagino que...
El tema.
És el tema, sí. No el monotema, però el tema gros. Hi ha moltes dificultats per controlar tot això? Els pares es veuen amb molts problemes?
Mm. Ens trobem força que els que diuen que no tenen problemes segurament ja els hi han donat el mòbil i estan molt callats. Llavors existeix o aquesta possibilitat o els que d'alguna manera volen protegir-los el màxim temps possible doncs, de que els arribin aquests dispositius i al final és trobar aquest fabulós o maleït equilibri, no?, entre que el nen o nena estigui habituat a les normes socials, no?, i que, per tant, doncs, pugui compartir coses que passen al seu voltant i si els altres ho tenen, per què jo no?, aquesta fantàstica frase, i també protegir-los una mica de contingut que ni ells saben com han accedit ni tampoc saben controlar ni assumir, no? Molts cops trobem terrors nocturns o malsons amb nens que han estat com hiperestimulats amb xarxes socials o amb contingut pues, multimèdia, per dir-ho d'una manera, que no té per què haver estat una estimulació pues, negativa, no? Però a vegades l'accés d'informació ja provoca cert neguit, que a vegades pues, té efectes adversos en la salut mental de tots.
Fa uns dies parlàvem en una de les tertúlies arran dels temes d'actualitat que sorgeixen. Segurament que has sentit a parlar de l'educació afectivo-sexual, saps? El departament estava treballant en un dossier de la coeducació que parlava d'un taller sobre masturbació. La qüestió és que bueno, es va posar el crit al cel i nosaltres ens preguntàvem, els pares estan preocupats per aquest tipus d'educació amb els seus fills? Quina informació els hi donen? Tenen... alguna recança? Heu arribat a aquest punt d'haver de tractar temes com
suposo
aquests?
Suposo que parlem de pares adolescents, eh? Perquè de 4 a 10... Bueno, sí que és veritat que la sexualitat és dinàmica i fluctuant i existeix des de sempre.
No necessàriament d'adolescents.
Vale,
de...
parlem de tots, no?
Sí, d'infants, sí.
Mira, també hi ha iniciatives des del CAP de, amb el programa de Salut i Escola on les infermeres de, dels centres educatius venen a explicar pues, aspectes més afectius sexuals i això és una cosa que té molta tirada i s'ha anat fent des de fa bastants anys. Això més a nivell com psicoeducatiu, no? I pel que fa a la preocupació dels propis pares i mares, sí que és veritat que és una cosa que els ha preocupat bastant a tots. I ja des de, parlo des de canvis físics com menstruació i des de parlar del plaer en la sexualitat o parlar de, pues, de quina seguretat està venint en les relacions. Llavors, és una cosa que, els hi preocupa i que a l'escola de pares adolescents es xerra. I si sorgís en l'escola de pares, que per exemple en aquestes tirades no ha sortit, també s'abordaria. Vull dir que ens interessa el que a ells els interessi.
Quan un pare o una mare ha passat per aquests tallers, heu fet l'entrevista post i diu, és que no me'n surto, encara no trobo la solució, quin és l'últim recurs o quin és el següent recurs? Què els hi dieu? Què poden fer?
Sí que és veritat que nosaltres com a psicòlegs comunitaris, com a, la figura es diu referents de benestar emocional, nosaltres només podem tractar grups i sí que fem pues, treballs amb escoles i amb adolescents i amb propis grups de pares, però no tractem a nivell individual. Mm-hmm. Llavors, per molt greu que ens sàpiga, quasi no els podem ajudar en aquest sentit. Llavors, o bé els hi recomanem recursos i els hi recomanem pues, vincular-se a aspectes més sociosanitaris o més propostes de l'Ajuntament, o bé hem de recomanar pues, que busquen ajuda externa, que ja no forma part del grup. Però sí que si podem, intentem suggerir recursos i suggerir cosetes, que ens encantaria ajudar, però se'ns escapa de les mans.
Tenim molta feina, sembla, no?
Sembla. I el que sí que estem fent també, a part dels grups d'habilitats parentals, fem també propostes de grups d'ansietat i grups de distímia, que és la fase més prèvia a la depressió. Llavors, alguns pares també els suggerim que si estan interessats en aquests grups d'ansietats, de què són aquests nervis, aquesta fase com més prèvia a algú que s'ha cronificat, doncs els suggerim que si volen venir, que són benvinguts.
Tinc una mica la sensació, no ho sé, potser és una cosa meva, que... ara és més complicat que mai ser pare o mare, no? Sí. Amb totes les complicacions que hi ha, tot el que ens envolta se'ns fa de vegades una muntanya, eh?
Estic molt d'acord. Jo crec que el que passa és que tenim tanta informació externa i tantes fonts diferents que ens diuen que això està bé, que això està malament, que al final hem perdut una mica el nord. I jo crec que això també ens ha passat també com inclús amb aspectes alimentaris, no? De ara què és bo, ara què és dolent... jo tiraria bastant d'intuïció i de límits ferms però amorosos, que és com una mica la màxima, de dir què s'ha fet sempre, què ha funcionat i com rebaixar una mica la rigidesa. Al final els nens el que volen és límits clars i això, amorosos, afectuosos, algú que em doni a mi com a infant pues, una estabilitat, alguna ferrarta.
Sí, el que els infants i tothom voldria.
Per això diuen que és tan bona la rutina.
Molt bé, Paula Manríquez, gràcies per haver vingut avui al Connectats a explicar-nos i a posar una miqueta més de llum sobre aquest concepte del que nosaltres coneixíem com a escola de pares i que ara anomeneu grups d'habilitats parentals. Gràcies per la visita.
Un plaer.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda.